Bon dia a tothom, són les 8 del matí. Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de dissabte, dia 22 ja d'abril del 2023, amb un que fa més d'una hora que ha sortit el sol per Cadaqués i tenim feina per fer. Avui que no es pondrà fins a prop de 8:45 de la nit al Canà, a l'altra punta de Catalunya. És un cap de setmana de Sant Jordi amb majúscules. Atents al temps, no sembla que hagi d'afectar massa el desenvolupament de la diada, però en tot cas, de seguida el Martí Oliveres ens ho detalla. Perquè certament aquest Sant Jordi, aquest any dura dos dies. Tot el cap de setmana. És demà, però també és avui. De fet, ara us explicarem que especialment la ciutat de Barcelona ja ha començat a aquesta hora l'operatiu de mobilitat per un cap de setmana de grandíssima afluència al carrer, que es preveu que pot ser rècord, i també rècord pel que fa a les vendes, per tant, pels sectors implicats en aquest Sant Jordi. Sant Jordi avui, Sant Jordi també demà, quan RAC1 sortirà al carrer com cada any a fer programació especial des del Palau Robert, amb una pila d'entrevistes, amb convidats, amb gent de RAC1 que ens hi acompanyarà, amb molta música, amb alguns dels grups i solistes del moment al país. Per exemple, des de les 10 del matí ja hi haurà els Tiets amb el seu Coti per Coti, que per cert, diumenge interpretaran el Camp Nou, segons van explicar ells mateixos, la Mariona Escoda d'Eufòria, la Judit Nederman, la Rita Payés, en Manu Guix, tot això pel que fa a l'apartat musical. Vindrà també en Xavier Bosch, la gent de la Sotana, dos dels noms que segurament marcaran a les llistes de més venuts d'aquest Sant Jordi, però també Xavier Garcet i Jordi Graupera i Lucía Ramis i Carlos Tanón i Àngels Gunyalons, i en fi, una pila de gent. Des de les 10 del matí, demà al Palau Robert. Allà us hi esperem si ens voleu acompanyar un dia que segur que serà esplèndid. Però això serà demà, malgrat que aquest és el Sant Jordi més postpandèmic possible. XXL de dos dies de durada, amb més parades de llibres i roses que mai, i per tant també més potencial de venda. Però ja en parlarem d'això d'aquí a una estona. Demà que podrem celebrar també amb tots vosaltres una qüestió que nosaltres sempre som els últims a arribar, però que ens agradaria donar les gràcies, als resultats d'audiència que es van fer públics aquesta setmana i que confirmen el Via Lliure un EGM més, un any més, com el programa més escoltat dels caps de setmana a Catalunya. 445.000 oients, vora 100.000 més que els nostres competidors. El suplement de Catalunya Ràdio, aquí, com cada any, saludem també des d'aquí, agraint la tasca que fan. I així continuem liderant el cap de setmana, com ha estat passant les últimes 7 temporades. Per tant, des d'aquí, un immens agraïment als que ens seguiu, un agraïment a la gent que fa possible el programa, que són molts, però menys dels que us podríem pensar, i segurament menys dels que caldrien, i a la ràdio del país un agraïment també, perquè continua demostrant que és forta, malgrat tots els canvis que han arribat i que arribaran. I també agraïment al Jaume Peral, l'encara director de RAC1, que ho deixarà de ser d'aquí a pocs dies, i amb qui hem passat 5 anys, que per una banda han estat durs, però també molt gratificants. 10 dies també per un aniversari, el dels 23 anys de RAC1 com a emissora. 23 anys de vida, 14 de lideratge consecutiu inapel·lable a Catalunya, cosa que només s'explica perquè al final tothom hi posa el seu gra de sorra, el famós Tots Som 1, que travessa la graella des del primer bon dia, a vegades mandrós, del Basté, el dilluns a les 6 del matí, fins al darrer butlletí de la matinada de diumenge. I enmig, el talent enorme de tantíssima gent amb la que tenim la sort de treballar i amb la que tenim el privilegi d'admirar. Des del Toni Clapés, des dels Oscars, el Giró, l'Albert Tom, el Pou, la Noemí Polls, l'Ausart, la Núria Travessa, el Parissé, el Xavi Puig, sense tot aquest engranatge, i no només aquestes veus i aquestes cares, sinó la gent que hi ha al darrere, res no aniria. Per tant, sobretot gràcies a tots ells, i que per molts anys ràdio i ràdio en català, perquè en temps en què sembla que la ràdio la pressionen de tot arreu, que li canten una vegada més, vull recordar, les absoltes, amb les noves plataformes, que si les xarxes, el català, on el català, per cert, és minoritari, amb l'amenaça de la intel·ligència artificial, com deien els premis Ràdio Associació del Toni Clapés, fins a l'estupidesa natural, la ràdio continua sent un refugi per tots, per tothom, un espai de debat, d'informació i, evidentment, d'entreteniment, però sobretot de companyia. Que no ens n'oblidéssim pas. La ràdio continua sent aquí i ho serà durant molts anys. Vinga, va, que passen 5 minuts de les 8 en punt del matí. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
Al matí a les 8 i 5 minuts, la Clara Molins a la sala de màquines dels serveis informatius. De què hem d'estar pendents avui, Clara?
Doncs pendents dels preparatius de Sant Jordi, que aquest any dura tot el cap de setmana i es preveu que sigui rècord. Ahir ja es van muntar parades en alguns punts del país. A Barcelona, a aquesta hora comencen ja les restriccions d'aparcament a la Superilla Literària, una diada que coincideix amb el Barça Atlètic de Madrid, el trofeu Conde de Godó i la Fèria d'Abril.
Precisament allà, al fòrum, a la Fèria d'Abril, va ser ahir al vespre l'escenari de la cursa preelectoral a un mes per les eleccions municipals. Van desembarcar-hi fins a 7 ministres del govern d'Espanya, el líder de l'oposició Alberto Núñez Feijó i la presidenta del Congrés Meritxell Batet, a més del president Pere Aragonès i l'alcaldessa Ada Colau.
I avui també estarem pendents de Sant Xenxo, a Galícia. Després del bany de masses i la crisi política de l'any passat, el rei emèrit torna a competir a la Copa d'Espanya de vela. Aquesta vegada, però, Joan Carles I ha optat per un perfil més discret i no s'ha deixat veure.
Mentrestant, el govern espanyol ha enviat 2 avions militars al Sudan per mirar d'evacuar els ciutadans espanyols atrapats al país. Es calcula que n'hi ha una 60, entre ells un català que parlàvem, amb qui parlàvem fa una setmana. Això quan fa just una setmana que va esclatar un enfrontament entre l'exèrcit i els paramilitars que ha deixat 400 morts i milers de ferits.
I aquesta nit la companyia elèctrica d'Arma celebra els seus 50 anys al Palau Sant Jordi. El concert comptarà amb col·laboracions d'artistes com Albert Pla, Maria del Mar Bonet, Quimi Portet o Celtas Cortos, però també amb músics joves com el grup del moment, The Tyets.
Esports, empat insuficient de l'Espanyol a casa contra el Cádiz, 0-0 amb dues rematades al pal i gol anul·lat de Joselu. Els pericos continuaran una jornada més en posició de descens. El Girona buscarà aquesta tarda 6:45 a Valladolid 3 punts per certificar la permanència i alimentar el somni europeu. I el Barça femení jugarà aquest migdia l'anada de les semifinals de la Champions a Stamford Bridge contra el Chelsea a 2:45 en directe per RAC1 i amb Oxoala i Pina recuperades a disposició del tècnic Jonathan Giraldez.
I pel que fa al temps, dissabte amb xàfecs i tronades a l'Alt Pirineu i ruixats més descafeïnats a la resta de l'interior, sobretot avançada a la tarda. Més estones de sol a Girona i Costa de Barcelona i ambient més fresc en espera d'una diada de Sant Jordi només amb pluja estones al Pirineu i Girona a la tarda.
Ara són les 8 i 7 minuts. I el que us dèiem, Catalunya es prepara per un Sant Jordi que es preveu de rècord i que durarà tot el cap de setmana. Perquè hi ha molta expectativa als diversos sectors que impliquen el cap de setmana de Sant Jordi, per aquesta vera de Sant Jordi XXL que serà tant avui com demà. Les previsions són molt optimistes, alguns ja parlen de possibilitat de rècord i una facturació pròxima a l'entorn de la indústria editorial de 22 milions i mig d'euros. La idea és que, en tot cas, després dels anys de pandèmia, del sotrac que va significar l'any passat la calamarsada sorpresa que va provocar pèrdues de milers d'euros, aquest sigui un Sant Jordi al 100%, sense condicions i amb molta excitació al carrer. El fet que caiguin diumenge el que permet és que s'estiri la diada durant 48 hores. Dos dies de paradetes, de llibres i de roses arreu, avui ja amb moltes activitats, amb molta mobilitat a tot el país, en especial cap a Barcelona, on demà hi coincidirà la diada, un Barça Atlètic de Madrid en mitja tarda, a la final del Compte de Godó de tenis i fins i tot la Fèria d'Abril. La previsió és que, de fet, per la ciutat hi passin centenars de milers de persones durant tot el cap de setmana i per això la Guàrdia Urbana farà un dispositiu especial. El centre neuràlgic de Sant Jordi serà la Superilla Literària, que està instal·lada per segon any consecutiu a l'entorn del Passeig de Gràcia, que des d'avui ja afecta el trànsit. De fet, des de fa pocs minuts, a les 8 del matí en punt, ja no es pot aparcar el rectangle que formen el carrer Balmes, Gran Via, Pau Claris i Diagonal, una restricció que s'ampliarà a partir de les 10 de la nit quan quedarà prohibit circular en tota aquesta àrea i només es podrà creuar pels carrers València i Aragó. I lluny de la Superilla, avui als carrers de la ciutat ja s'hi vendran llibres i roses, i és que els botiguers volen aprofitar al màxim aquest dissabte previ a Sant Jordi per si el temps veient el que va passar l'any passat, acabés fent alguna jugada similar. Aquella tempesta sobtada, que recordem bé la gent del Via Lliure, perquè érem a mig matí, i va caure una pluja i un vent i una calamarsa que fins i tot ens va tombar al set on teníem muntat l'estudi de ràdio. De fet, hi va haver-hi llibreries i editorials, en aquest cas de qüestions més dramàtiques, que van arribar a tenir pèrdues de fins a 15.000 euros pel material que va quedar malmès. Aquest any els afectats s'han volgut curar en salut i buscar alternatives en cas que aquest Sant Jordi torni a ser o torni a tenir sorpresa. Adrià de les Heres.
Les llibreries i editorials han après la lliçó i volen evitar que la pluja els enganxi amb el peu canviat i per això han pres mesures com comprar carpes noves, pesos perquè no surtin volant, plàstics per tapar els llibres i, sobretot, evitar les capses de cartró, que l'any passat es van fer a miques. En parlen a RAC1 l'editor de Símbol Editors, Jaume Siurana, i les llibreteres de la Caldés i la Carbonera, Isabel Socunza i Carlota Freixanet.
Adquirir nou material, diguem-ne, en forma de carpes, no?, perquè siguin més fortes, més resistents, caixes de plàstic en lloc de caixes de cartró, bé.
Tenia com un traumeta després d'allò, i aquest any mirant els tendalls que compràvem, era com que res no era prou. A nivell logístic estem molt més preparats, jo crec que tots. Anem preparats per tot. I ens falta posar-nos un impermeable cada llibre, però a banda d'això, jo crec que ho tenim tot a punt.
Els establiments expliquen que s'han pogut reforçar com toca perquè durant l'any han rebut ajudes econòmiques per compensar les pèrdues del Sant Jordi passat.
Gràcies, Adrià. Doncs bé, el gran ensurt de l'any passat que ens fa preguntar-nos un cop més què hi ha d'haver-hi al cel demà durant el dia de Sant Jordi. Què tal, Martí Oliveres? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
És la gran pregunta cada any. Aquest any sembla que una miqueta més fàcil de respondre, perquè amb la situació de sequera doncs ja hem vist que la pluja no és el factor diferencial ara mateix en aquesta primavera. Però què ha de passar demà en la diada de Sant Jordi al conjunt del país, Martí?
Doncs mira, els últims mapes del temps confirmen una diada de Sant Jordi tranquil·la, sense pluja a gran part del país. Només hem de parlar d'alguns ruixats, tronades que arribaran durant la tarda, aproximadament a partir de quarts de 5 a 5 al Pirineu i les comarques interiors de Girona. I avançada la tarda, cap a les 6, quarts de 7, podrien arribar a la mateixa ciutat de Girona i també en alguns punts de la Costa Brava fins a la Selva, potser al Maresme, però ja ruixats molt més descafeïnats. No parlem de cap gran tempesta a la vista, tampoc en aquests sectors que comentem que hi plourà durant la tarda vespre d'aquest diumenge, o sigui que globalment una jornada molt tranquil·la, per suposat aquí a la capital catalana, Barcelona, amb un cel mig ennuvolat estones, però un ambient realment molt agradable. S'espera una diada plàcida, no només aquí a Barcelona, també a la resta de les capitals, tret de Girona, que seria la ciutat doncs, que pot rebre una mica d'aigua, però ja avançada doncs, la tarda.
Doncs conjugant-se tots els factors perquè sigui, com dèiem, un Sant Jordi de rècord, no te vagis gaire lluny, Martí, que de seguida pregunto per la sequera, però, com dèiem, és un Sant Jordi que cau en diumenge i això implica canvis en la mobilitat. Convida a passar-lo lluny de casa. A Calonge, al Baix Empordà, el primer poble de llibres de Catalunya, en només dos anys han aixecat la persiana en nou llibreries i l'alcalde Jordi Soler explica a RAC1 que han convertit aquest cap de setmana sencer en una festa per on esperen que hi passin milers de visitants.
Turisme s'ha revitalitzat amb el que és el nucli antic de Calonge, que havia quedat un xic devaluat, l'hem pogut posar al dia i oferir-lo d'aquesta manera als visitants que ens venen a veure.
De fet, a la resta de la demarcació de Girona també s'hi faran actes, especialment a la capital, a Girona, on en previsió que els principals autors aniran demà a signar a Barcelona, han avançat algunes dedicatòries de llibres, ja ho van fer la setmana passada amb molts dels grans noms d'aquest Sant Jordi, i aquest dissabte també ho faran, per exemple, amb la sotana que signaran aquest migdia a Girona. Des d'allà, Bàrbara Julve, bon dia.
A les comarques de Girona ja treuen avui al carrer les parades perquè els autors puguin signar llibres. A la llibreria 22 de Girona hi passaran durant tot el dia escriptors com Xavier Grasset, Maria Mercè Roca o Josep Maria Ganyet. A Sal faran una passejada literària a l'espera de fer de mala estesa de llibres i flors. Palafrugell ha programat una performance i, pels més petits, tallers de punts de llibre. Lloret aposta ja avui per la música amb un concert de revetlla de Sant Jordi.
Precisament en d'altres indrets de Catalunya, com a les comarques de Lleida, els fa por que les vendes puguin acabar caient davant un possible èxode de lleidatans cap a Barcelona per passar el Sant Jordi. I per això des del Gremi de Llibreters han decidit també obrir les botigues matí i tarda tot el cap de setmana. Lleida, Karen Alfonso.
Segons expressa Núria Dalmases, propietària de la Biblioteca Dalmases de Mollerussa, els llibreters prefereixen celebrar Sant Jordi entre setmana.
Si jo pogués triar, no triaria pas que fos en diumenge, però no es pot triar. És el dia que cau i és el dia que la gent ho vol fer, el dia que toqui.
Conxita Priego, encarregada de la llibreria Estel de Tàrrega, ha explicat que la incertesa de saber si la gent marxarà o no és un fet que el ronda a tots els llibreters. Per aquest motiu han decidit ampliar el seu horari i obrir tot el cap de setmana.
Per dir, mira, el diumenge podem marxar per poder anar fora a veure-ho, no? Perquè clar, la gent durant la setmana, com que també treballen, si cauen en dia de cada dia, doncs també, i dir, estem una mica així, amb aquella incertidumbre de veure si dissabte, diumenge, com anirà, si hi haurà més gent, si menys.
A Tàrrega els llibreters ja ficaran les seves paradetes dissabte, aprofitant que les botigues estan obertes i hi haurà més ambient. Així mateix, les llibreries de les capitals de les comarques lleidatanes esperen la visita de la gent dels pobles de la vora i de les segones residències.
Precisament sobre aquest Sant Jordi com es presenta, en parlarem avui en temps de tertúlia amb el president de la Cambra del Llibre, Patrici Tixis. Un quart de nou del matí, però és un Sant Jordi que, aprofitant que precisament tot el que us dèiem, la quantitat de coses que passen aquest cap de setmana, no només el Sant Jordi, la Fira d'Abril, també els partits del Barça o el trofeu Comte de Godó, doncs és un cap de setmana en què Catalunya se situa en ple, de ple en el focus mediàtic, perquè, òbviament, on hi ha la gent, hi van els polítics que estan en campanya preelectoral. Per la Diada, per la Fèria d'Abril, com dèiem, i per aquests grans esdeveniments esportius. Hi ha un autèntic desembarcament a Catalunya del Madrid polític. Està prevista, de fet, aquest cap de setmana la presència de fins a 7 ministres diferents. Estem parlant de Félix Bolaños, Yolanda Díaz, Irene Montero, José Manuel Álvarez, els catalans Miquel Iceta, Raquel Sánchez i Joan Subirats, a més de la presidenta del Parlament, Meritxell Batet, el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, i, evidentment, d'altres càrrecs polítics, també catalans, com el president de la Generalitat, Pere Aragonès, l'alcaldessa de Barcelona, de Colau, a més de moltíssims altres candidats. Una de les cites obligades és la tradicional festa literària de La Vanguardia, que és aquest vespre a l'Hotel Alma de Barcelona. Els polítics s'hi barrejaran allà amb escriptors com Dolores Redondo, Ignacio Martínez de Pisón, Eva Baltasar o d'altres personalitats culturals, Aurora Rodríguez, com el cineasta Pedro Almodóvar.
Sí, la festa literària plegarà altres noms com el Premi Planeta, Luz Gavàs, el Premi Nadal, Manuel Viles, i també autors internacionals de la talla de John Boyne o Camila Lackberg. Al costat seu, els ministres Bolaños Álvarez, Díaz, Iceta, Montero, Sánchez i Subirats, també la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, i els alcaldables de Barcelona. Se'n felicita el director adjunt de La Vanguardia, Miquel Molina.
Darrerament també s'està convertint en una via perquè el món de la política s'aproximi al món de la cultura, no? Tenim més o menys confirmada la presència de 6 ministres, més la vicepresidenta del govern, més tots els caps de llista per Barcelona a les eleccions municipals, conselleres de la Generalitat.
A la festa hi haurà una lectura dramatitzada dels textos de Mercè Rodoreda en el 40è aniversari de la seva mort.
Però aquesta desfilada de polítics ja va començar ahir, com dèiem, amb l'inici de la Fèria d'Abril, i va destacar pel vestit de sevillana que podreu veure a tota la premsa de la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, i també la salutació més aviat freda, com destaca el periòdico Lázaro González, del president Pere Aragonès amb el ministre Bolaños. També va ser-hi, i ens ho explica Josep Ferrer. Josep, bon dia.
Bon dia. Cap polític es va voler perdre la tradicional encesa de les llums, que es va fer a les 9 en punt del vespre. Un castell de focs va precedir a un recorregut per la cinta firal, seguit per una llarga comitiva entre polítics i assessors. En els parlaments, un total de nou, ningú es va sortir del guió i tothom va destacar la importància de la fèria per fomentar la diversitat i la bona convivència. Així es van expressar el ministre de la Presidència del Govern espanyol, Félix Bolaños, i el president de la Generalitat, Pere Aragonès.
Esta es la Cataluña que convive, la Cataluña que acoge distintas lenguas, distintos acentos y hoy divirtiéndose todos juntos en este inicio de la Feria d'Abril.
Sense el que representa la Feria d'Abril i la cultura andalusa a Catalunya, sense tot aquest llegat, no entendríem la Catalunya d'avui dia, la Catalunya contemporània. I per tant, és una riquesa que hem de saber cuidar i que volem acompanyar.
Només el conseller de la Presidència de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz Cabello, es va referir al gag del programa Està passant de TV3. Va acabar la seva intervenció amb un visca la Verge de Montserrat i visca la Verge de Rocío.
De fet, gràcies, Josep, al moment que comenta, l'única referència al gag la va fer, com dèiem, el conseller de Presidència de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz Cabello. Era així.
Que lo paséis bien, disfrutad de la feria y si me lo permitís, con todo el cariño, viva Andalucía, visca Cataluña, viva España y si me lo permitís con todo cariño, viva la Virgen de Montserrat y viva la Virgen de Rocío. Muchas gracias.
Doncs aquesta referència ben aplaudida. La Fèria d'Abril, que es farà a Barcelona i s'estarà al Parc del Fòrum fins al dia 1 de maig. Precisament coincidint amb aquest desembarcament enorme, que caldrien cartells i avisos de megafonia, de compte que hi ha polítics buscant vots pel carrer, perquè clar, hi ha tanta gent, els candidats a les municipals també aprofiten aquest cap de setmana per esgarrapar vots a un mes, que falta molt poc més que un mes per les eleccions. Xavier Trias avui presenta la llista completa de tots els noms que l'acompanyaran als comicis a l'Ajuntament de Barcelona. En les últimes hores, però, el focus s'ha col·locat en els possibles pactes postelectorals. El candidat de Junts va assegurar ahir que si no guanya, cedirà els seus vots a Collboni o Maragall perquè Colau no sigui alcaldessa. Ara bé, Trias també va obrir la porta acceptant els vots del PP si li calen per recuperar l'alcaldia.
Jo no penso anar amb el PP, és a dir, si m'ho regala, jo mai m'he oposat a que me regalin coses. Jo dic que aquestes eleccions van d'una cosa important de qui serà l'alcalde d'aquesta ciutat.
I per part d'Esquerra Republicana, Rems Maragall tampoc va dir que tampoc faria alcaldessa de Colau, ho va dir en un col·loqui de La Vanguardia i Barcelona Global a casa Seat.
Nosaltres volem guanyar, que jo no vinc aquí a donar... Jo no faré alcalde la senyora Colau, en cap cas.
I si la necessita, pactaria amb ella o...
A partir d'aquí estarem en condicions de projectar la nostra visió de la ciutat i el nostre projecte, i estarem obligats a escoltar el missatge de la ciutadania, quin mapa ens donen.
Ada Colau, que per cert avui farà pinya amb Yolanda Díaz en un acte que es preveu que sigui en certa manera el tret de sortida de la precampanya pels comuns. Per tant, tots els polítics posicionant-se en un cap de setmana de moltíssima gent al carrer, de Fèria d'Abril, de Sant Jordi, XXL i de moltíssimes activitats també esportives. Encara en clau municipal, un parell de punts més, la Junta Electoral ha ordenat a l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès que retiri el llaç groc que té a la façana principal, tot plegat després que Ciutadans denunciés que s'estava vulnerant la neutralitat política en ple període electoral. L'alcalde de Vilafranca, que tindrà, per tant, 24 hores per fer-ho des del moment que rebi oficialment aquesta notificació. I parlant de Ciutadans, en aquest cas, un apunt de política espanyola, Edmundo Val deixarà la política quan acabi aquesta legislatura i no participarà a les primàries per les eleccions generals. Ho avançava l'agència EFE, el portaveu adjunt de Ciutadans, que estava en disputa amb Inés Arrimadas, no està disposat a tornar-s'hi a enfrontar per liderar el partit i, per tant, tornarà a exercir com a advocat de l'Estat. 9 minuts i 9:45. I encara un apunt més de plana política i encara vinculat també en certa manera a les eleccions municipals, Xavier Trias no confia que el Congrés dels Diputats investigui els nous detalls que avançava ahir RAC1 sobre el compte fals a Andorra, encara que el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, digués que el cas s'hauria d'investigar. A la comissió de l'Operació Catalunya, el candidat a l'alcaldia de Barcelona creu que tot plegat acabarà en paper mullat. Recordem que la policia patriòtica, segons informava ahir el món a RAC1, hauria pagat 25.000 euros a un agent d'aduana francès perquè els donés aquest compte fals que es va publicar a la premsa de Xavier Trias a Andorra. I de l'Operació Catalunya al cas Pegasus, perquè la defensa dels tres membres d'Òmnium Cultural que van ser espiats pel programari Pegasus han incorporat a la causa proves noves que certificarien que, efectivament, els seus telèfons mòbils van ser intervinguts. Una informació que avançava a TV3 serien els telèfons dels aleshores vicepresident de l'entitat Marcel Mauri, la periodista Txell Bonet, parella de Jordi Cuixart, i de la responsable de l'àrea internacional, Elena Jiménez. Sobre el cas Pegasus, que afecta més de 60 persones de l'entorn independentista, encara hi ha causes obertes en diversos jutjats d'instrucció. De moment, però, no s'està avançant en aclarir qui va ordenar exactament aquest espionatge. 7 minuts i 9:45. Doncs bé, aprofitant que l'atenció mediàtica d'aquest cap de setmana passa a Catalunya, qui ha desembarcat sense fer massa soroll és el rei emèrit Sanxenxo, a Galícia. Està previst que avui competeixi a la Copa d'Espanya de vela amb el seu vaixell, el Bribón. És el seu segon viatge a Espanya, però no té res a veure amb el bany de masses que va significar la seva visita precisament a Sanxenxo ara mateix fa un any, i que va desembocar en una crisi política d'alta magnitud. Aquesta vegada, Joan Carles I, que ha optat per bastanta més discreció i bastant més perfil baix, però continua sent allà. De fet, llegim al periòdico que el rei Felip VI es va assabentar per la premsa del viatge del seu pare. Aquest cop l'excap d'estat no acudirà a la Zarzuela, en principi, tot i que hi ha mitjans que hi apunten que, tot i que tenia previst marxar diumenge, potser encara s'estarà uns dies més a Espanya. Com dèiem, fa dos dies que Joan Carles I entrena per preparar-se i per poder ser a bord en el moment clau de la competició. Ahir la pluja li va fer, sembla, la guitza en l'última sortida al mar, i va haver de passar pràcticament tot el dia tancat a casa de l'empresari Pedro Campos. L'enviat especial de RAC1 a San Senxo és Arnau Mañé. Arnau, bon dia.
Bon dia, avui és la prova de foc per Joan Carles I. D'entrada, per confirmar si realment ha vingut a San Senxo amb la intenció de passar desapercebut. Fins ara ha mantingut el seu compromís. Ha evitat la premsa en tot moment, no ha deixat que els ciutadans se li acostessin i, de fet, pràcticament no s'ha deixat veure. Fa 3 dies que ronda per Galícia i s'ha limitat a anar i tornar en cotxe de casa al Club Nàutic. Ahir, a més, ho va fer pràcticament sense claca, perquè es van acostar al moll ben poques persones. L'altra prova de foc que té avui és el Bribón. El rei Joan Carles competirà al migdia amb el seu vaixell a la Copa d'Espanya de Vela. De fet, aquesta ha estat l'excusa principal per venir per segona vegada a Espanya des que va marxar a Abu Dhabi ara fa 3 anys. Ahir es va entrenar 50 minuts, però la pluja el va obligar a fer mitja volta i tornar al port. Tot i els seus 85 anys i els evidents problemes de mobilitat, el monarca espanyol vol viure-ho en primera persona i provar el seu estat de forma abans del plat fort aquest agost al Campionat del Món de Vela al Regne Unit.
Cinc minuts i 9:15 del matí, i qui ha reaparegut en les últimes hores és Ana Obregón. En aquest cas, no sabem si entrevistada ben bé o perseguida per periodistes de Telecinco als Estats Units. Ho ha fet en un programa especial després que l'actriu i presentadora va decidir tenir, com sabeu, un fill, o en aquest cas net, als seus 68 anys a través de la gestació subrogada fent servir esperma congelat del seu fill mort. Una decisió que, en fi, va posar l'ull de l'huracà de l'actualitat al debat dels ventres de lloguer, de la gestació subrogada, si hi ha ètica o hi ha moral al voltant d'aquesta qüestió. El programa de Telecinco, un equip de reporters enviats a Miami, als Estats Units, va poder parlar amb ella pocs minuts per fer-li algunes preguntes. La van trobar passejant amb la seva filla neta Anita pels carrers d'aquesta ciutat de l'estat de Florida, i Ana Obregón no tancava la porta a tenir un segon fill barra net.
¿Habrá un hermanito para Anita?
Vamos a ver. Poco a poco. Poco a poco.
Poco a poco. Mentre intentava escapolir-se d'alguna manera de la periodista que l'acompanyava amb el micròfon a la mà, Obregón també va tenir temps de dir que no vol sentir a parlar del retorn cap a Espanya.
Tú ves mi cara y mira que de color. Me he quitado el luto. Que la gente no se da cuenta. Ahora ya mi corazón tiene colores.
Y además ya con todo preparado para volver a España las dos, Ana.
Sí, no, pero falta. Pocas ganas tengo, estoy aquí al sol, la saco a pasear cuando me dejáis.
Sobre Anita, la filla del seu fill, es va limitar a esquivar polèmiques i va dir que, sí, com sigui, la nena té dret a viure. Per cert, qui ha posat cullerada al voltant, no de la qüestió de Ana Obregón, però sí de la gestació subrogada, és la Conferència Episcopal Espanyola a través del seu secretari general, César García Magán, que va dir ahir que la gestació subrogada va en contra dels drets de les dones.
Una nueva forma de explotación de la mujer, que esta es contraria a su dignidad como persona humana, reduciéndola a un papel pues de incubadora. No se puede cosificar el uso de unas personas por parte de otras.
Els bisbes espanyols que van fer un comunicat ahir on recorden que el dret a tenir un fill no existeix. Diuen que la gestació subrogada va en contra del matrimoni i critiquen que voler tenir fills no justifica haver-los de produir. I atenció a aquesta novetat del que pot passar aquest cap de setmana, de fet aquest dissabte. La Fundació Casa Tibet de Barcelona i la comunitat tibetana a Espanya han sortit en defensa del Dalai Lama després de la polèmica que vam veure, aquelles imatges on li demanava a un nen petit que li xuclés la llengua. Doncs bé, aquestes organitzacions han convocat avui una concentració a Barcelona per mostrar la seva solidaritat amb el líder espiritual del budisme tibetà, i ho fan, diuen, per dos motius: que s'han sembrat falses acusacions i que la polèmica Maria Costa simplement és una qüestió cultural.
La convocatòria serà a partir de les 5 de la tarda i començarà a la seu de la Fundació al carrer Rosselló i acabarà a la plaça Universitat. Tot plegat va passar a la Índia, recordem, al febrer, i el Dalai Lama va demanar disculpes i va assegurar que simplement estaven jugant. Les explicacions, però, que no van acabar de convèncer. Ara els organitzadors de la concentració condemnen que les xarxes i els mitjans de comunicació hagin fet virals un seguit de difamacions i diuen falses acusacions que volen tacar la trajectòria de la figura espiritual. A més, creuen que les imatges es van treure de context. De fet, en un comunicat diuen que la cultura tibetana, tocar el front, besar i treure la llengua, simplement té un significat de proximitat, respecte i espiritualitat.
El que passa que el Dalai Lama va barrejar-ho tot. La cosa és treure la llengua i l'altra és demanar que te la xuclin. bastant hi ha un... Hi ha una distància bastant considerable, per molt que hi hagin qüestions culturals. Bé, pràcticament 8:45 del matí. I notícia d'aquesta nit passada, a Madrid, un incendi en un restaurant ha acabat amb la mort de 2 persones i d'una desena de ferits, 6 dels quals ara mateix estan hospitalitzats en estat greu. Els fets han passat a la plaça Manuel Becerra, això és al barri de Salamanca de Madrid, a un restaurant italià al voltant de 10:45 de la nit. Alguns testimonis als quals ha tingut accés l'agència EFE diuen que el foc, atenció, hauria arrencat quan un cambrer estava flambejant un postre al menjador i, per motius desconeguts, s'hauria produït una flama que hauria arribat fins al sostre i, com passa en alguns restaurants, era un sostre que estava cobert de plantes artificials, igual que totes les parets. I en aquest moment, per tant, la flama hauria començat a cremar aquestes plantes i s'hauria anat propagant a gran velocitat, diuen alguns dels assistents, que en pocs segons tot el sostre estava cremant ja. Els clients ubicats en taules més pròximes a la sortida haurien pogut escapar ràpidament, però molts d'altres es van quedar bloquejats. Això, tot i la rapidesa amb què han arribat els bombers, caravacó tothom que havia quedat a dins de l'establiment. Una de les víctimes mortals de l'incendi, segons fonts policials han explicat a EFE, seria un dels treballadors d'aquest restaurant de Madrid, insistim, on hi ha hagut un incendi aquesta nit passada i que ha acabat produint 2 víctimes mortals. 8:45 del matí, mentrestant, a casa nostra continua la preocupació per la sequera extrema que vivim ara mateix al país. Per tant, Martí Oliveres, que estàvem parlant abans de Sant Jordi, més enllà de Sant Jordi es preveuen pluges o no?
De moment, a curt termini, no. Més enllà de Sant Jordi, alguns ruixats la setmana que ve de tarda al Pirineu, comarques de Girona, potser amb sort, Catalunya central, esporàdicament la resta, parlem de gotellades, de precipitacions poc importants que a tot estirar com a molt serveixen doncs, per pal·liar una mica la sequera a nivell de conreus, de boscos del Pirineu, de Girona, allà on han anat replegant aquestes tardes de la setmana, doncs 10, 15, 20, 25 litres a tot estirar si anem sumant, però realment la ratxa seca dies consecutius sense pluja superior a 1 litre per metre quadrat s'estén a molts punts de Catalunya, sobretot de Ponent, de la Catalunya central, de l'àrea de Barcelona i Tarragona. Per exemple, fa 58 dies que no plou més d'un litre per metre quadrat en el cas de la zona de l'altiplà central entre Conesa, Pujalt, per tant Alta Noia, Conca de Barberà, Balaguer, Lleida, Manresa, la ciutat de Manresa, 55 dies en precipitacions que no arriben al litre per metre quadrat. És una sequera, doncs, persistent que, mirant mapes a llarg termini, sí que ens fa ser una mica més optimistes de cara al maig. Es veu un maig plujós, el que tocaria per aquesta època de l'any, que és una època tradicionalment plujosa, o fins i tot més del que tocaria a les capçaleres dels rius cap al Pirineu. Per tant, a l'última carta potser d'aquesta primavera que ho anem allargant, però sí que hi confiem perquè el maig, ja ho direm, pinta més bé.
Sí, perquè el març i l'abril de moment estan sent un autèntic desastre. Gràcies, Martí. Precisament en tot aquest context de sequera, atenció, perquè a partir de dimarts es tanca el rec del Canal d'Urgell, es farà només un mes després d'obrir-lo i 5 mesos abans del que és habitual. És una decisió inèdita en els 160 anys d'història del canal. Els regants asseguren que no tenen alternativa si volen salvar els arbres per futures collites. La d'aquest any ja la donen per perduda. Mentrestant, el govern exigeix a l'estat espanyol que es grati la butxaca i que pagui una part de les obres per modernitzar el Canal d'Urgell. Es tracta d'una infraestructura que té molts anys i que, evidentment, li cal una posada al dia per aprofitar millor l'aigua. El Departament d'Acció Climàtica xifra les obres en 180 milions d'euros i es compromet a pagar-ne més de la meitat, però demana que sigui el Ministeri d'Agricultura qui en pagui el 40%. La consellera Teresa Jordà recorda que la zona depèn de la conca hidrogràfica de l'Ebre, que és competència de l'Estat.
No només reivindiquem la modernització d'aquest canal, que és l'únic canal important i gran que queda per modernitzar l'estat espanyol, sinó que ens brindem com a govern de Catalunya a signar un conveni de l'estil que vam signar amb el de Pinyana, on la Generalitat hi posaria el 60% i demanem al Ministeri doncs, que hi posi el 40%.
Això pel que fa al Canal d'Urgell, i qui en aquest cas està fent mans i mànigues per poder començar la campanya de l'arròs són els regants de la dreta del Delta de l'Ebre. En aquest cas, a través de distribuir l'aigua de forma intermitent intermitent, obriran el canal a plena capacitat durant 10 dies i després el tancaran del tot 10 dies més. És la solució que han trobat per mirar d'estalviar aigua. Els regants de l'esquerra del Delta, en canvi, reduiran a la meitat l'aigua dels canals. D'altra banda, l'Ajuntament de Badalona i Aigües Ter Llobregat han decidit posar fil a l'agulla i es comprometen a resoldre d'una vegada per totes les fuites del barri del Canyet. Des de fa més de 15 anys, això ho hem anat explicant aquests últims mesos, s'hi perden cada dia 180.000 litres d'aigua. Doncs bé, ahir l'alcalde de Badalona, Rubén Guijarro, va reunir amb el gerent d'Aigües Ter Llobregat i van acordar que la setmana que ve els tècnics visitaran la zona i ara i analitzaran com es pot reparar la canonada, que per cert és complicada perquè abasteix una part important de l'àrea metropolitana. És una operació bastant complicada des d'aquest punt de vista. Aquest diumenge, per cert, que la Federació d'Associacions de Veïns de Badalona havia convocat una manifestació per exigir que es repari. Per cert, aquest cap de setmana reobre també el recinte de Sant Miquel del Fai, al Vallès Oriental, després que la setmana passada van haver de restringir l'accés per les fortes ventades que augmentaven el risc d'incendi. Totes les persones que vulguin accedir-hi cal que tinguin una reserva d'entrada, que es pot obtenir de forma gratuïta al web de Sant Miquel del Fai. I d'allà cap a Girona, on l'Ajuntament retirarà la setmana que ve els peixos del riu Unyà per la falta d'aigua. Els traslladarà cap al Ter en un punt amb més cabal i per capturar-los es farà servir un sistema anomenat pesca elèctrica, en què els animals queden atordits. Des de Girona, Bàrbara Julve, bon dia de nou.
Bon dia. Els barbs de muntanya o les anguiles, que són autòctons, es portaran al Ter. Els exòtics, com carpes o rútils, se sacrificaran, tal com marca la normativa. El lloc on viuen ara mateix tots aquests peixos, a l'Unyà, el seu pas per Girona, hi ha poca aigua. No n'hi arriba de la sèquia monava al pla de sequera. Segons va avançar el diari de Girona, per evitar que els peixos acabin morint, l'Ajuntament va demanar experts quina era la millor opció. Els que es traslladin es posaran en bidons amb aigua després de capturar-los en pesca elèctrica. El biòleg Jordi Pou, director de l'empresa Sorelló, encarregada de l'actuació, explica a RAC1 en què consisteix.
Funciona amb uns aparells que creen un corrent elèctric a l'aigua, vale, i que, cosa que facilita la seva captura, perquè els peixos queden estabornits, diguem-ho així, fent servir un llenguatge planer, però no morts, ni electrocutats, ni ferits. És a dir, és una tècnica segura pels peixos que permet capturar-los fàcilment amb un sol arbre.
L'operatiu es farà dimecres que ve i es repetirà d'aquí un mes.
Gràcies, Bàrbara. I encara parlant de Girona, la sequera també afectarà el temps de flors, que es fa d'aquí a res, d'aquí a un mes, del 13 al 21 de maig. Aquest any hi haurà plantes més resistents que necessiten menys aigua i els muntatges es regaran amb recursos freàtics. És una mostra floral clàssica on s'hi podran veure més de 120 muntatges en una desena de barris. I més enllà de Catalunya, l'altre punt de la península Ibèrica on hi ha molta sequera és Andalusia. I allà Juanma Moreno Bonilla, el president, ha obert la porta a modificar la llei dels regadius de Doñana que havien pactat amb Vox davant de les peticions que ha fet la Comissió Europea. Això després que aquesta setmana Brussel·les va reiterar que aquesta proposició de llei de la Junta d'Andalusia sobre els regadius del Parc Nacional podria anar en contra de la legislació mediambiental comunitària. Una proposició de llei, recordem, on estava aprovada la setmana passada al Parlament Andalús, però que per ara, segons Juanma Moreno, és molt possible que finalment acabi canviant. 8:37. Mentrestant, continua l'escàndol de la gestió de les residències durant la pandèmia. En aquest cas, a la residència de Palau-Solità i Plegamans, en les últimes hores al centre de la polèmica, allà mig centenar d'avis van morir de Covid durant la primera onada. Doncs bé, allà s'hi van celebrar dues festes, dues, sense distàncies ni mascareta, quan la pandèmia ja havia començat. Així ho revela el sumari del cas, al qual ha tingut accés Ràdio Palau. També s'hi explica com els responsables del centre no es van comunicar amb el SEM, amb el Servei d'Emergències Mèdiques, fins que havien mort ja 9 residents. Recordem que un jutge de Sabadell, Aurora, investiga per omissió de socors el director d'aquesta residència i dos metges.
Segons la investigació dels Mossos, a les festes hi van participar una cinquantena de residents agrupats i sense mascareta. Això quan els protocols a les residències ja ho prohibien. També expliquen que a finals del març del 2020, en ple confinament, els casos positius no estaven aïllats i que la primera trucada al SEM es va fer el 4 d'abril, quan ja havien mort 9 persones. De fet, no és fins al 15 d'abril, un mes després de la declaració de l'estat d'alarma, que es fa el primer trasllat d'un resident a un centre sanitari. La residència de Palau-Solità i Plegamans és un dels 8 de les 8 que s'investiguen al Vallès Occidental. Durant la primera onada de la pandèmia hi van morir 55 persones.
Parlant de qüestions de salut, recordareu que fa una setmana parlàvem amb el Via Lliure amb el comissari de Mossos d'Esquadra i qui va ser mà dreta de Josep Lluís Trapero, Xavier Gámez, que és malalt d'ELA, d'esclerosi lateral amiotròfica, des de fa 6 anys. Conversàvem amb ell i va impactar molt aquella conversa perquè ha creat una guia des del llit, només amb la seva veu, a través de l'Alexa, perquè no té mobilitat. És una guia de gairebé 200 pàgines per ajudar d'altres malalts que pateixen aquesta malaltia terrible neurodegenerativa. Doncs bé, durant l'entrevista, Xavier Gámez va criticar el Departament d'Interior per la manca de suport, també va carregar i molt fort contra el govern d'Espanya per, diu, girar l'esquena als malalts d'ELA. Els va reclamar que apliquin d'una vegada per totes la llei que garanteix atenció domiciliària als 450 malalts que hi ha a Catalunya. El cas és que es va aprovar el 8 de març aquesta llei de l'ELA, el 8 de març de l'any passat, però encara no s'ha posat en marxa. Així d'enfadat estava Gámez.
La voz serà dita, però el que és indigna és el motiu pel qual la trio. És molt indigna que jo hagi de triar morir quan el que vull és viure, simplement perquè els meus dirigents polítics es neguen rotundament a tirar la llei endavant.
Doncs bé, després d'aquesta reclamació que feia el Via Lliure, també aquesta setmana una representació de malalts d'ELA, entre els quals l'exjugador del Barça, Juan Carlos Unzué, va anar al Congrés per exigir que es desbloquegi aquesta llei de l'ELA que ja està aprovada. Juan Carlos Unzué, a qui van diagnosticar la malaltia fa 4 anys, està indignat perquè la llei, com deien, fa més d'un any que està bloquejada per tràmits parlamentaris i per la picabaralla política. A Madrid ha parlat amb ell Roger Perciba. Roger, bon dia.
Bon dia. Juan Carlos Unzué saluda amb un somriure contagiós. És amable en les formes i contundent en el fons. Parla en nom dels gairebé 4.000 malalts d'ELA que hi ha a l'estat espanyol. I ha vingut fins al Congrés a reclamar una llei que dignifiqui la vida dels malalts com ell i a denunciar que no tenen temps.
Esta enfermedad no para. Y cada día se lleva 3 compañeros. Y estamos viendo situaciones caóticas. Muy condicionadas o exclusivamente condicionadas por la falta de ayudas.
La proposició de llei, que porta un any perduda entre tràmits parlamentaris i esmenes, permetria concedir la discapacitat en el moment del diagnòstic i evitar el que passa ara, que molts malalts moren esperant que els sigui reconeguda. El 96% dels afectats d'ELA no poden fer front a les despeses que genera la malaltia.
Esto está llevando a que muchos compañeros y compañeras decidan morir porque sienten que están arruinando a sus familias. Y esto es lo que yo creo que no tenemos que permitir.
Unzué insisteix. Cada dia que passa i la llei no surt és un drama pels malalts i les seves famílies i una vergonya per la política.
Doncs bé, des d'aquest programa ens hem posat en contacte amb el govern espanyol, amb el Ministeri de Sanitat, que s'encarrega d'aquesta qüestió, per saber i demanar explicacions i també alguna conversa en què es pugui explicar davant de l'opinió pública el perquè d'aquest bloqueig d'aquesta llei de l'ELA que està aturada des de fa més d'un any. Després d'aprovar-se no s'està aplicant. La rèplica ha estat zero, no hi ha hagut acceptació ni de motius pels quals no hi ha hagut explicació de motius pels quals està aturada i tampoc s'ha concedit cap entrevista al voltant d'aquesta qüestió. Tampoc s'ha volgut donar cap entrevista al voltant de la Conselleria de Drets Socials sobre aquesta qüestió. S'han limitat a dir que en aquests moments tots els malalts d'ELA es reconeixen de manera urgent com a grau 3 de dependència, que és el màxim que hi ha. 4 minuts i 3 quarts de 9. I parlant de salut, la justícia dels Estats Units ha blindat aquesta matinada, finalment, després d'uns dies de tensió, la pastilla abortiva que un tribunal de Texas està intentant prohibir. L'alt tribunal nord-americà ha tombat d'urgència les restriccions que havia imposat a principis d'aquest mes d'abril un jutge de Texas i permetrà, Maria, que la píndola es continuï comercialitzant mentre el procés legal continua en marxa.
El quid de la qüestió si la pastilla es va aprovar correctament o no, el jutge del Tribunal Estatal defensa que el procés d'aprovació va anar massa ràpid i per això el vol invalidar. A més, demana que la pastilla es deixi de vendre automàticament. Ara la Cort Suprema li ha dit que no es pot treure de circulació de cop i que en aquest cas no decidirà si la pastilla s'ha de tornar a sotmetre a un procés d'aprovació fins que acabi aquest procés judicial. D'aquesta manera, la justícia dels Estats Units blinda la comercialització d'aquesta pastilla durant com a mínim un any. En un comunicat, el president Joe Biden ha celebrat la decisió de la Cort Suprema i ha defensat que el procés d'aprovació de la pastilla va ser el correcte.
2:03 del matí, en plana internacional al Sudan. Després d'una setmana de combats entre l'exèrcit i els paramilitars, s'espera l'arribada de 2 avions del Ministeri de Defensa espanyol per evacuar els ciutadans de l'Estat. Es calcula que n'hi ha vora una 60. N'explicava els detalls el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez.
Hay aviones militares españoles del ejército, estoy en contacto con la ministra de Defensa, preposicionados en Djibouti para poder entrar en Jartum o lo más cerca de Jartum que sea posible y evacuar a nuestra colonia.
una seixantena d'espanyols identificats per al govern d'Espanya, entre ells un català amb qui parlàvem ja la setmana passada, mentre estava tancat en un edifici esperant poder sortir precisament per la pressió d'aquests enfrontaments. Ell és l'analista d'Accés Humanitari, Jofre Rocabert, que ens explicava com ho estava vivint amb els combats a tocar.
Tenia una missió de 3 setmanes al país i de fet era el meu últim dia de missió, ja havia de tornar a Barcelona. Pues ha estat mala sort. No hem parat de sentir combats i de moment la situació no sembla que fluixi.
Segons les últimes informacions, aquests enfrontaments al Sudan haurien provocat ja més de 400 morts i milers de ferits i desplaçats. I un apunt més en plana internacional. El Ministeri de Defensa rus ha admès que un dels seus avions va bombardejar per error, atenció, una població russa. Durant la nit de dijous a divendres, un caça que es dirigia a Ucraïna va perdre la munició quan sobrevolava Belgorod, una població, un municipi situat a prop de la frontera. El resultat va ser una explosió que va provocar un cràter de 20 metres de diàmetre. La zona afectada és residencial i, segons les autoritats locals, com a mínim 3 persones en van resultar ferides. Pràcticament 3:15 del matí, un apunt més, en aquest cas als Estats Units. La família de Halina Hutchins demandarà Alec Baldwin després que la fiscalia ha retirat els càrrecs d'homicidi involuntari que hi havia contra ell. Recordeu que el cas es remunta a l'any 2021, quan Alec Baldwin va disparar a Hutchins, que era membre d'un rodatge en el qual hi era, amb una pistola en el rodatge d'aquesta pel·lícula, Rust, i la va acabar matant de forma accidental.
L'advocat de la família creu que Alec Baldwin no pot esquivar la responsabilitat que té per la mort de Hutchins. Per això, ara obre la via civil per mirar que pagui les conseqüències per la mort de la cap de fotografia de la pel·lícula. L'actor nord-americà manté que ell és innocent i que en cap cas sabia que l'arma que es feia servir durant el rodatge era de foc i no de fogueig. Tot plegat mentre aquest dijous s'ha tornat a reprendre el rodatge de la pel·lícula Rust a Montana.
3:15 del matí, els Mossos d'Esquadra posen les agressions sexuals com a prioritat absoluta. Són els delictes que més han crescut els últims anys, fins a un 25% més de denúncies, i per això volen abocar-hi més esforços als pròxims temps. Ho deixava clar ahir el comissari en cap, Eduard Sallent, en el seu discurs del Dia de les Esquadres.
La novetat més rellevant ha estat l'increment de les agressions sexuals. Assistim a un canvi de mirada i de consideració social en l'exercici del dret a la llibertat i a la indemnitat sexual, que des de la policia i la resta d'institucions haurem d'acompanyar. Com a resposta a aquest fenomen, hem creat una àrea central de delictes sexuals.
Eduard Sallent defensava així també el nou organigrama del cos que no tothom havia acollit amb bons ulls. Una defensa de la nova estructura que subscrivien el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, i el president de la Generalitat, Pere Aragonès, Benet Iñigo.
Catalunya és un país segur, començava assegurant el comissari en cap, però alhora admet preocupació per l'augment de delictes contra les persones i especialment les agressions masclistes. Per això els Mossos fa temps que treballen en noves línies, que el nou organigrama encara potenciarà més, i Sallent posava d'exemple la violació d'Igualada.
Un exemple de persistència i de dedicació dels investigadors i, sobretot, un exemple de la importància de situar sempre a la víctima en el centre de l'activitat policial.
Un discurs pràcticament calcat al de Joan Ignasi Elena, que també defensava la nova estructura per posar-se al dia.
Volem una policia més tecnològica, més digital. Un bon exemple d'això és la nova estructura, que aposta per un cos més tecnològic amb la creació de la nova comissaria general TIC i la creació de la nova regió policial virtual.
La cúpula política i policial del cos, doncs, van aprofitar la cita més important de l'any pels Mossos per mostrar unitat i exhibir també el suport del mateix president de la Generalitat.
Parlant d'agressions sexuals, encerca i captura un home acusat d'agredir sexualment una menor perquè no es va presentar al judici de l'Audiència de Barcelona.
La Fiscalia demana més de 12 anys de presó per un delicte continuat d'abús sexual, un any més per utilitzar una menor per elaborar material pornogràfic i encara un altre any de possessió per possessió de pornografia infantil. Segons el fiscal, l'acusat es va fer passar per un youtuber famós i li va demanar que li enviés vídeos i imatges de caràcter sexual a canvi d'augmentar el nombre de seguidors en el seu compte d'Instagram.
I, per altra banda, els Mossos d'Esquadra van decidir desallotjar una festa il·legal a Cervià de les Garrigues a aquestes comarques de Lleida.
Van identificar una vintena de persones que també estaven a una rave que hi va haver la setmana passada a la Granja d'Escarp, al Segrià, i que també va acabar desallotjada a causa de l'incendi que es va originar en una zona propera.
I un grup de hackers ha atacat l'Ajuntament de Cubelles al Garraf i demanen un altre cop recompensa econòmica.
a la pràctica el ciberatac només afecta els funcionaris que no poden entrar en els sistemes municipals. En canvi, els ciutadans sí que poden accedir tant al web municipal com a la seu electrònica sense problemes. L'atac es va fer ahir a la tarda i els atacants han demanat diners per tornar a tot el sistema a la normalitat. L'Ajuntament s'hi ha negat i ha denunciat el cas als Mossos, que ja estan investigant-ho per delicte informàtic.
Passen 3 minuts de 3 quarts de 9. De seguida, dos aniversaris. El 20è de Los Serrano, que fa avui, i el 50 de l'Elèctrica d'Arma, que també el celebren avui.
Quan parlem de preu Lidl, parlem simplement del millor preu. Mig quilo de búrguer mig de porc des d'aquest dissabte per 2,35. T'estalvies un 17%. I el quilo de pebrots vermells per 1,99. T'estalvies un 31%. Lidl, marca la diferència.
La perplexitat, de Jordi Graupera. Un assaig autobiogràfic des del cor de l'imperi nord-americà. La perplexitat, un llibre de destino.
Preparat per guanyar la carrera a la renda?
Com cada any em toca presentar la renda i no sé ni per on començar.
Em sento perdut.
Frena, deixa'ns a nosaltres. Els gestors administratius ens hem entrenat per agafar-te el relleu i córrer aquesta carrera per tu. Troba el teu gestor administratiu a gestors.cat.
Històries de rentar roba amb Detersolin.
Com ha anat amb la bici?
Oh, quina suada!
Doncs ja saps.
Sí, ara poso la rentadora amb Detersolin Esport.
Així m'agrada. Detersolin Esport neutralitza les olors i l'armari no farà pudor.
Els detergents Detersolin t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta.
RAC 1. Mesos i mesos sense ni una gota d'aigua a bona part de Catalunya. Embassaments en situació límit. Conreus en perill. El nostre país viu en alerta màxima per culpa de la sequera. Ni el druida Noat, ni el mag Fèlix no se n'han sortit. El versió RAC 1, finalment, ha decidit apostar per la carta guanyadora. L'ofrena com cal a la Mare de Déu de Montserrat.
És la moreneta, la fe del poble català.
Conseller Baltasar, contigo empezo todo!
Aquest 27 d'abril, edició especial del versió RAC 1 des de Montserrat per demanar a la Verge que plogui i s'acabi la sequera.
Lo cual, un programa amb convidats, amb ofrenes i amb la pujada a peu de Toni Clapés perquè se'ns perdonin els pecats.
I eso está muy lejos, que tan el Tibidabo.
Si voleu venir de públic, us esperem des de les 3 de la tarda a la plaça de Santa Maria del Monestir.
Vaya doctor, yo casi que no voy.
Dijous, 27 d'abril, Toni Clapés i tota la colla del versió RAC 1 en directe des del Monestir de Montserrat.
Serà preciós!
RAC 1. Tots som amb la col·laboració de Montse Interiors.
Tindrem el cotxe d'aquí un parell de dies.
Genial, Antoni. Ja saps que em refio totalment de tu. Vaja, com si fossis fill meu. Bé, i també en Rubén. Aquest es diu Rubén, oi?
Sí, Rubén.
En fi, tots els que sou del taller sou com fills meus.
De mare només n'hi ha una. Esclar que per 17 milions pot ser que te'n surti alguna més. I ja hi ha la venda el cupó de l'extra dia de la mare de l'11. El 7 de maig, 17 milions d'euros. Extra dia de la mare de l'11. Ara qualsevol vol ser mare.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9 minuts per arribar a les 9 del matí i el que us dèiem, atenció a l'efemèride. Avui fa exactament 20 anys que es va emetre el primer episodi d'una de les sèries de més èxit de la història de la televisió a Espanya. Una sèrie, a més, en una sintonia que ara sonarà i en tot el cap de setmana no podreu deixar de cantar. Això és horrorós. I vinc, que anava donant voltes. Uno más uno, uno más uno. Bueno, en fi. Los Serrano, avui fa 20 anys, la sèrie, una de les sèries, insistim, més exitoses de la història d'Espanya. Era una sèrie que feia 38, va arribar a fer més d'un 40% d'audiència, que ara ja són xifres que ni tan sols fa el futbol. Una autèntica barbaritat. I per celebrar-ho, aquest matí ja, Telecinco fa una programació especial d'aquí a res, d'aquí a 2 hores, comença una mena d'especial a les 11 del matí, amb els millors moments de la sèrie, empreses falses i amb un cert retrobament, una mica descafeinat, d'alguns dels actors protagonistes de la sèrie. S'ha rodat un nou videoclip d'aquesta cançó del Fran Perea, de la sintonia, on es veuen en l'actualitat Antonio Resines, Belén Rueda, Jesús Bonilla, Natàlia Sánchez o, òbviament, el mateix Fran Perea. I en aquest recull de històries també hi haurà converses amb els creadors de la sèrie on es plantejarà la gran pregunta sobre Los Serrano, que és, de debò que li aquell final? Perquè ara no sé si és un spoiler, això. Final s'acaba, però és igual. Sí, home, si fa 20 anys, no?, de la sèrie es pot explicar. Al final s'acaba que tot era un somni, que és una cosa terrorífica. Sí, un final terrible. Doncs bé, hi ha el debat al voltant de si... Hi haurà el debat al voltant de si hi havia un final alternatiu o si el canviarien els creadors de la sèrie en l'actualitat. Per cert, és molt interessant que la sèrie ha tingut una segona vida per la gent més jove a través de TikTok, com ens explicava la TT, la Natàlia Sánchez, que ja sabeu que viu a Catalunya i que té un català increïble, fa unes setmanes al Plat d'Estrella, ens deia això.
No t'ho imagines, la quantitat de nens de 11, 12, 13, 18, que estan veient Los Serrano, perquè està, no sé si està a Amazon, però de veritat és que no... Bueno, si anéssim una mica per les Rambles, veuríeu la quantitat de gent que veu Los Serrano. Em miren i... Bueno, ja em parlen de vostè. Perdone, usted es la que hacía de TT en Los Serrano. Em miren com en por i dic, sí, cariño, sí.
Avui parlarem d'aquest retrobament i del fenomen Serrano. Avui trucarem a Fran Perea a partir de quarts d'una del migdia. En plana musical, Mishima retorna la música en directe a la Sala de la Paloma. David Carabén, que van protagonitzar ahir el primer concert en viu a la mítica Sala del Raval després de 16 anys sense fer-hi concerts. Va ser una vetllada especial amb motiu de Sant Jordi, que va combinar música, lectures en directe i molta rosa. Una nit que quedarà marcada a la memòria de Barcelona i que feia setmanes que havia penjat el cartell d'entrades exaurides. Allà hi era la Paloma, la Maria Cusó. Maria, bon dia.
Bon dia. Un udol profund va recórrer ahir la Sala La Paloma de Barcelona quan Mishima va entonar Tot torna a començar. Un udol que naixia de les entranyes, de les ganes dels seguidors de la banda barcelonina de celebrar Sant Jordi i el primer any de vida del disc L'Aigua Clara, però també d'unes ganes més antigues, que feia 16 anys que esperaven per tornar a trepitjar la mítica La Paloma. La Sala del Raval va rebre els assistents amb el seu encant clàssic, la làmpada imponent, els reservats i els frescos pintats al sostre, però també un esperit nou que anirà al futur amb ganes. Mishima, per la seva banda, va aprofitar la vetllada, que va titular La nit de les roses, per interpretar un repertori dedicat als més fidels, amb temes com Cercle i Breu o Qui més estima. La literatura també va tenir un paper destacat. Sebastià Alzamora, Maria Sevilla o Mònica Batet van ser els rapsodes d'una revetlla de Sant Jordi que sembla arribat per quedar-se.
5 minuts i les 9 del matí i no deixem la música perquè sobretot l'agenda de concerts d'avui té com a principal punt d'interès la companyia elèctrica d'Arma, que celebra avui 50 anys omplint el Palau Sant Jordi a Barcelona. La celebració culminant del grup de Sants, aquests 50 anys, mig segle d'història, amb un gran concert per recordar himnes popularíssims com aquest Inanna o La presó del rei de França. Pots imaginar el Sant Jordi amb La presó del rei de França. Els germans Fortuny, que tancaran a la celebració que van començar fa poc més d'un any al barri d'Horta, amb un gran concert de grans dimensions i ple de convidats. Els acompanyaran a l'escenari un grapat d'artistes, Albert Pla, Maria del Mar Bonet, Quimi Portet, Sopa de Cabra, Gossos, Celtes Cortos, fins i tot, que hi estrenaran una versió en català de la cançó del 20 d'abril, però també gent més jove, els Tiets, Gemma Humet, Magalí Sare o Santa Salut. Tampoc hi faltarà una bona representació de la cultura popular del país a la qual la Dharma hi ha estat sempre molt vinculada. Per exemple, amb els castellers i els bastoners de Sants, la cobla principal de Llobregat i un centenar de timbalers, de grallers i de diables d'arreu del país.
El concert d'avui al Sant Jordi tancarà tot un any de celebració que va començar el febrer de l'any passat al casal de la Font d'en Fargues, on els germans Fortunys van fer la primera actuació el 1972. Durant tot aquest temps, el grup ha pogut tornar a fer memòria de la seva història amb la publicació d'un llibre, un còmic, un documental i un disc. A més, aquest mateix mes s'ha inaugurat una plaça al barri de Sants amb el nom d'Esteve i Josep Fortuny, dos dels fundadors del grup, que van estar-hi vinculats fins a la seva mort el 86 i el 2013, respectivament.
Vinga, agenda de concerts del dia, més enllà del de l'Elèctrica d'Arma. Rosalía torna a actuar avui al Festival de Música de Califòrnia, Coachella. Així sonava la setmana passada la de Sant Esteve Sesrovires com a cap de cartell del festival. Avui repeteix també aquest segon cap de setmana de Coachella. També hi passaran Blackpink o The Kid LAROI. Qui no hi serà és Frank Ocean, el cap de cartell de diumenge. El cantant ha cancel·lat la seva actuació després de les crítiques que ha rebut per la de la setmana passada, quan va sortir a actuar més d'una hora tard. Pel que fa a la resta de concerts del dia, l'agenda fa que a la zona de Montjuïc avui s'hi barregin dues aficions bastant diferents, per una banda els seguidors de la Dharma i per l'altra els de Danny Ocean. Perquè el cantant veneçolà actua al Sant Jordi Club dins la programació del Guitar BCN. Torna amb noves cançons, a l'estiu repetirà a Catalunya com a cap de cartell del Festival Idíl·lic de Platja d'Aro. També dins la programació del Guitar BCN, avui toca Su. Les crisis maten la vida. que torna a Barcelona un any després per estrenar nou espectacle a la Sala Apolo. L'ha anomenat Karaoke All Stars i entre altres convidats hi haurà Judit Neddermann, Joan Dausà, Carlos Sadness, Alfred García o Maria Hein. En canvi, qui actua en solitari amb el piano i la guitarra és el gran Rufus Wainwright, que farà l'Auditori de Girona l'únic concert a Catalunya de la gira que ha fet aquest abril per tot Espanya. El cantant nord-americà, que repassarà la seva carrera de 25 anys i avançant algunes de les cançons del seu nou disc, que es diu Folko Crazy. També farà un repàs anys de carrera avui la Bet. Dins, en aquest cas, del festival Estrenes, la cantant de Súria, que presentarà al Teatre Municipal de Girona el seu nou espectacle, en què mira 20 anys enrere quan va començar a la música i, per tant, recupera les cançons que li han marcat la trajectòria. També Mazzoni fa balanç de les últimes dues dècades. Avui estrena el Jaume Pla al seu poble, a la Bisbal d'Empordà, la seva nova gira per celebrar 20 anys de carrera tocant les 20 cançons més emblemàtiques d'aquest temps. Ho farà el Teatre Mundial, amb, per cert, nova formació de trio i nous arranjaments. Tot això el dia que se celebra el Record Store Day, és a dir, el dia de les botigues de discos. I això vol dir que un grapat de botigues independents de discos organitzen concerts, sessions amb DJs i signatures de discos. A Barcelona hi participen una desena de botigues, per exemple, El Genio Equivocado, on hi trobareu la nostra estimadíssima Clara Molins amb concert de Rombo avui amb la Clara Molins al capdavant, i a Discos 100, Sílvia Pérez Cruz, que estarà signant el seu nou disc que just ahir es posava a la venda.
Joselu que vol penjar-la directament a l'àrea. Fa jugada Joselu. Continua Joselu, que anirà per terra. Li han tocat la pilota i el partit s'ha acabat. Final a l'RCD Stadium. L'Espanyol no...